Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, això és l'Internauta, el programa que l'any 1995 Jordi Vendrell es va inventar a la sintonia de Catalunya Ràdio i que aquesta temporada us oferim en podcast des de VilaWeb cada divendres, www.vilaweb.cat a partir de cada divendres, i també a través de 150 emissores de ràdio de tots els països catalans, bàsicament les emissores que integren la xarxa, el que abans, fins la temporada passada, era Com Ràdio. Com sabeu, aquest és un programa en el qual parlem del que la gent fa amb la tecnologia i amb internet, per més sorprenent que pugui semblar el tema, i el d'avui ho és. És un programa que dedicarem a la L geminada, que no és poca cosa, és una de les característiques més especials de l'ortografia catalana, i ho fem a més en una setmana en la qual estem commemorant una fita major de la nostra cultura, l'inici o la publicació de les normes ortogràfiques del català de Pompeu Fabra. Com sempre, Martí Crespo, què tal?
Hola.
Veig que ja has recuperat el constipat aquest que t'ha durat un mes.
Exacte, això espero.
I amb nosaltres, tres integrants del grup de treball per la normalització tipogràfica de la L geminada, que són el Sebastià Vilà Marta, catedràtic de Programari Lliure de la Universitat. Què tal?
Hola, què tal?
L'Enric Tormo Ballester, catedràtic de Dibuix i Tipografia de la Universitat de Barcelona.
Bon dia.
I el Marc Antoni Malagarriga i Picas, desenvolupador de programari.
Què tal? Hola.
Amb tots tres parlarem, efectivament, de la L geminada i de la proposta de que això de posar la L geminada, primera, no siga un lío. No ens dediquem a posar coses rares, guionets, punts a baix i coses estranyes. La L geminada és una L amb un punt volat, amb una altra L que es posa al costat, i de les conseqüències que això té també des de la informàtica. I ja vos dic, com sempre, l'adreça del programa, avui heu de parar especial atenció, perquè avui l'adreça del programa és la L geminada, www.lgeminada.cat, perquè el domini.cat, ara després ho explicarem, és dels que ja permet posar la L geminada com Déu mana, no sé si Déu mana res en aquest tema, però com Pompeu mana, diguem-ho així, en els nostres ordinadors. Amb el Sebastià, l'Enric i el Marc farem, doncs, l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Comencem pel començament, doncs. Com cada setmana, el Martí Crespo ens explicarà el tema del qual anem a parlar i per què anem de parlar d'aquest tema.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs comencem això pel començament, com sempre dic. El 14 de gener passat va ser una data important per la codificació de la llengua catalana. Aquell dilluns es van complir, doncs, 100 anys des que l'Institut d'Estudis Catalans va aprovar les normes ortogràfiques de la llengua catalana elaborades per Pompeu Fabra. En la L geminada, que és el signe potser més genuí de la nostra llengua, bé, n'hi hauria alguns altres, però bé, sobretot la L geminada és el més destacable, va néixer justament de bracet d'aquelles normes que van ser aprovades, doncs, per la majoria dels membres amb dret de vot de l'Institut i publicades, com dèiem, doncs aquesta setmana farà 100 anys, o ha fet 100 anys, el 24 de gener del 1913. La commemoració d'aquest centenari ha estat aprofitada, doncs, pel grup de treball per la normalització tipogràfica de la L geminada, que em sembla que es va formar el 2004, o va començar a treballar el 2004, i format, doncs, per professionals de la llengua, però també per professionals de informàtica i de les noves tecnologies. I bé, i el que dèiem, doncs, és la commemoració aquesta del centenari, doncs, s'ha aprofitat també per lligar-la o per fer-se ressò donar un toc d'atenció, doncs, a tots els usuaris que som d'eines digitals. I és que l'escriptura errònia d'aquesta lletra, doncs, pot tenir conseqüències que poden arribar a ser greus. Jo suposo que en teniu uns quants casos que ja comentarem. I és que un segle després, doncs, no escriure bé la L geminada, doncs, pot comportar problemes d'indexació, identificació en l'àmbit digital, doncs, a persones físiques i jurídiques, doncs, que portin això, doncs, una L geminada al nom, al cognom, a l'adreça, etc. per pal·liar o per mirar de pal·liar aquesta situació anòmala, lligada doncs, evidentment doncs, a la creixent digitalització doncs, que vivim, el grup de treball i la Fundació Puncat han organitzat doncs, tot un seguit de propostes, de campanyes, entre les quals potser la més cridanera doncs, és una caça o cacera de nyaps per documentar doncs, tants casos com sigui possible doncs, de problemes lligats a la geminada i a l'àmbit digital i suposo doncs, per després intentar buscar-hi la solució més adequada. D'entrada, potser jo us preguntaria doncs, quin és el problema amb la geminada i els mitjans digitals.
Potser que fem una pregunta primera.
Doncs mira,
què és,
abans.
Què és i què no és la geminada? És a dir, no, perquè la gent continua fent-se un lío amb això. La geminada no són dues L's. És una L amb un punt volat, no és una L amb un punt baix, ni un guió, ni què és i què no és.
O que deia Fabra.
I també suposa que molta gent té curiositat de per què la geminada.
A veure, exactament, la geminada, segons les orientacions del Fabra, són dues L seguides amb un punt volat al mig, que per anar bé han d'ocupar el mateix que dues L seguides sense punt volat. Bàsicament va. Això és el grafisme del que seria la L geminada.
S'haurien d'ocupar, perdó, dos caràcters.
No.
Sí.
O sigui, l'amplada del... A veure, clar, aquí tenim un problema de concepció. La concepció de dues L seguides amb un espai cal·ligràfic, amb un punt al mig, és fàcilment assumible, perquè al tenir la pauta cal·ligràfica sobre cada un dels caiguts et correspon una lletra. Aleshores, l'espai entremig et permet tenir un punt volat col·locat a la línia superior de l'ull de les minúscules, amb la qual cal·ligràficament està resolt. El problema comença a aparèixer en la tipografia, on la tipografia ocupa cada una de les lletres un espai en relació al constructor, el constructor de l'alfabet i en relació a les amplades de cada una de les lletres. Entenent que la lletra més prima de totes és la I minúscula o la L minúscula i la més ampla és la M, per regla general. Això vol dir que l'organització de l'espai en tipografia en plom que ocupa, hem de pensar que la tipografia en plom sempre ocupa. Això vol dir que si col·loques dues lletres, dues L's seguides, t'ocupa un espai concret del que se li diu el quadratí tipogràfic. Aleshores, col·locar-hi un punt volat al mig implica que tens una tercera peça que formaria aquesta L geminada. Aleshores, el que d'alguna manera s'ha de fer és concebre les dues L's seguides i el punt volat com si fossin dues L's sense punt volat. No sé si m'he explicat o no.
Sí, és difícil d'entendre-ho, però explicar-te t'has explicat.
Hem portat tota mena de casos d'informàtica en aquesta casa, però avui parlant de llengua, a vegades és més complicat. I
no, bueno, que
tipografia,
que en definitiva és el problema que després ha anat a petar a l'àmbit informàtic per, d'alguna manera, un comportament mimètic i de continuïtat amb la tradició tipogràfica. Quan apareixen les màquines d'escriure d'espaiat fixe, això és impossible. Aleshores, el que es fa, ho fa l'Olivetti, fa que una tecla d'espaiat fixe sigui la L punt, i després li col·locaves l'altra L. Aleshores, això estableix uns estàndards que quan passa a l'entorn informàtic com a tractament de text, resulta que el que es manté és la L punt més la L. I aleshores aquí ja estem dintre exactament del problema que, bueno, que es planteja. Vull dir que què és una L geminada dins de l'entorn informàtic.
El Martí preguntava a l'inici i això per què és un problema? Yes.
Per el que hi ha darrere, és a dir, una de les coses que s'han de resoldre o tornar a resoldre, perquè ja ho teníem resolt a l'època del plom, amb la tipografia tradicional i amb la linotip, aquí tenim unes mostres que, bueno, això no és un programa de televisió, però...
No, però en tot cas filmarem una mica en vídeo, però... i ho afegirem. Ells han vingut carregats de peces de plom, d'impremta antiga i tot això.
Amb proves, hem vingut amb proves.
Realment d'aquest tema és com és, eh?
Doncs bé, una de les problemàtiques és l'apunament tipogràfic de resoldre conceptualment aquest espaiat, i l'altre és, bé, avui en dia les lletres ja no només són forma, sinó que hi ha informació i comportaments a sota d'elles. I aquí és on tenim realment el segon problema, que es deriva de moltes maneres, perquè amb aquest casanyaps que heu anunciat a l'entrada del programa, doncs gràcies a aquest, diguem-ne, aquesta participació de molta gent que hi ha hagut a través de les xarxes aquests dos últims mesos, hem detectat, doncs, noves derivacions d'aquest problema de codificació, que és un problema no d'aspecte, sinó de comportament i de classificació i d'estatus dels caràcters de l'escriptura.
Problemes de quin tipus? Què provoca això?
Bueno, diguem-ne que, per una banda, provoca comportaments que no són correctes, per exemple.
En un cercador, per exemple, que no reconeix això com un caràcter, pot provocar un lío.
Per exemple, tenim, diguem-ne, tots els caràcters genuïns del català i els diacrítics acceptats per la ICANN des del 2005 gràcies al domini.cat, però això, tot i que pugui semblar que és una raó fortíssima i internacional, perquè automàticament tot quedi solventat, doncs resulta que no és així. I, per exemple, tu pots anar amb una URL, o sigui, tu pots escriure una adreça d'internet, per exemple, en el nostre portal l.volatela.cat, i vas perfectament amb tots els navegadors, cap problema, però si tu agafes aquesta adreça, la poses en un email de Google i l'envies als teus amics perquè s'hi vinculin, si aquests amics tenen també un Gmail, aquesta adreça la rebran trencada pel punt volat. Per tant, vol dir que el client de correu o el rasteritzador d'informació que té Gmail no té en compte els manaments de l'ICANN, que és molta ICANN, però en canvi no els té prou en compte, i detecta com a caràcter estrany el punt volat i fa que el vincle es trenqui. I mira, precisament ahir vam descobrir una altra derivació d'aquest problema del Gmail, que fins i tot, segons com escrius aquesta adreça amb el punt volat, si no té les tres W's, en els fòrums d'internet gestionats per Google Groups detecta com aquesta adreça com a sospitosa, i aquests mails no arriben mai.
Sospitosa per què?
No ho sabem. Vull dir, és una cosa, és a dir, ara estem en el període...
Pot ser perquè el punt volat tinga alguna significació estrany, informàtica, no? No vol dir res en informàtica, no té cap significació especial, no té res, no?
Desconegut, el que és desconegut...
No és habitual, el deu ser com una adreça no habitual i, per tant, sospitosa. No ho sabem exactament per què. De fet, diguem-ne, allò, allò fent un resum, diguéssim, del que dèiem ara, diguem-ne, en certa manera, el que apreciem són problemes de diferents tipologies, de diferents nivells, oi? D'alguna manera, hi ha problemes de representació gràfica, diguem-ne, que són els que l'Enric feia referència, que en certa manera, diguem-ne, potser la cosa principal que tu desitges quan escrius una L és que no trenqui l'harmonia de la teva... O sigui, que quan tu la veus una sola paraula, per exemple, això és fonamental, oi? No vegis dues paraules, diguem-ne, clar, quan t'hi acostumes, tothom s'hi acostuma a veure espaiats, però realment són molt incoherents habitualment, no?
I després acaba amb allò del xar el 10, no? D'aquella.
Exacte. Diguem, això és l'anècdota que on es veu abocada la cosa, diguem, finalment, no? I diguem, en certa forma, el punt volat fa com d'accent, no ha de modificar els espaiats, és una marca que indica que aquella doble L té, de fet, genera un so diferent, no? És aquesta la idea, però no ha d'afectar, diguéssim, l'estètica ni el ritme, diguéssim, dels caràcters, no? D'alguna manera. I això és el que passa, aquest és el problema, diguem-ne, en el pla, diguem-ne, de la presentació, no? D'alguna manera. Un altre problema diferent és el pla de la codificació. Aquí el problema és que, de fet, hi ha dues formes alternatives de codificar l'ela geminada, i això, sempre que tens alternatives de codificació, tens un problema, tens ambigüitats.
Què vol dir codificació de l'ela geminada?
Com suposo que tots més o menys sabem, diguéssim, no? els caràcters s'acaben representant, diana, per uns codis, per uns números enters, diana, i és la forma com els emmagatzemem els dispositius informàtics i com els transmetem, també. No? Uh-huh. Aleshores, en general, aquesta correspondència és 1-1. I s'intenta que sigui 1-1. No sempre s'aconsegueix, però és l'objectiu. Per què? Doncs perquè fa més fàcil el treballar amb aquesta informació. Oi? I el cas de l'ela geminada és un dels casos en què no és 1-1. Hi ha dues maneres possibles d'escriure, de codificar l'ela geminada.
I això per què?
Per raons històriques. Per raons d'herència històrica. Perquè...
Una d'elles és la de la màquina d'escriure.
Exacte. Una, curiosament, ve del fet de les màquines d'escriure, diguéssim. Perquè els estàndards, diguem-ne, sempre els estàndards de codificació intenten ser compatibles amb els anteriors estàndards per no perdre la informació, això és natural.
Normal.
Aleshores, diguem-ne, aquí diguem-ne, es va produir un fenomen, diguem-ne, històric estrany, diguem-ne, en algun moment es va estandarditzar una solució tecnològica que la de la L, de la mitja L geminada, no? que provenia del món de la màquina d'escriure, que era una solució tecnològica a mitges perquè no hi havia més possibilitats tecnològiques, però no tenia gaire sentit ni tipogràfic ni de codificació.
Jo pensava que era la bona, però...
No, aquí estava el problema, diguéssim, no? Que tenim dues, doncs hi ha gent que pensa que és una, hi ha gent que ho escriu així, hi ha gent que ho escriu així, i aquí és el conflicte.
Perquè el resultat era més bo que no la L.L.
Sí. Exacte. El resultat, a vegades, és
el resultat, diguem, imprès, per dir-ho d'alguna forma, diguem així.
Exacte.
Però aquesta no era la bona i per tant existia una forma de codificar que era aquesta i una altra que devia ser la correcta. Que
en,
era...
en canvi, no. Els estàndards recomanen, Unicode recomana que no es faci servir aquesta, sinó la de tres lletres, no? La L, el punt volat i la L, curiosament.
Sí, és que al final de
ja
tot...
Ja no m'ho dic.
Sí, al final de tot, el que és clar és que tenim una codificació que és la L punt, uh-huh. Que aquesta és la que ve d'herència de l'Olivetti, concretament de l'Olivetti, vull dir, no hi ha cap altra casa. L'altra solució és la que es proposa, que siguin tres caràcters, L.L, i el que no està codificat i no es preveu que a la llarga o a la curta sigui codificat, és que hi hagi exactament el còdic de la L geminada. O sigui, uh-huh. És l'únic que no existeix. O sigui, es poden grafiar, es poden escriure les L geminades, però curiosament no tenim cap còdic assignat a la L geminada genuïna, per entre cometes, vull dir.
I que seria l'ideal per acabar bueno, una mica amb tot.
Bueno, hagués pogut ser l'ideal si hagués fet el temps que tocava. Clar. És a dir, aquí fa 20 anys que badem a nivell tant de les institucions que tenen la potestat d'estar al cas d'aquestes coses, com que fa més de 20 anys que badem tecnològicament per la nostra llengua, per exemple, passen aquest tipus de coses. És a dir, si quan va néixer la Unicode algú hagués vetllat que aquest organisme internacional anava a donar número a tots els caràcters de l'escriptura de tots els alfabets del món, hagués vist que el que agafava com a estàndard era un estàndard provinent d'una màquina d'escriure mecànica i després elèctrica, perquè això és molt fàcil veure a l'L punt els teclats directes a les màquines d'escriure elèctriques, que fins i tot ara encara es venen. Això ve d'un decret llei del primer govern del Felipe González, quan el ministre d'Indústria era en Joan Majó, on es va establir, es va fixar quina distribució de teclat havien de tenir els aparells electrònics que es venguessin a l'estat espanyol, i s'incloia la C trencada i la L geminada. Ara això s'ha anat al cel, també, no? Però bé, si en aquell moment es hagués actuat, vindríem el problema resolt.
Perquè una cosa que no s'ha pogut mai, la L geminada és privativa del català, no n'hi ha cap altra llengua que la usa.
L'aranès, o sigui, i l'occità, o sigui, és tot aquest nucli...
Va, però no n'hi ha cap altra llengua.
No, o sigui, aquí l'altra cosa que també és bastant surrealista és que no ens hem pas de barallar amb ningú, és a dir, si Els catalans o els que dins de l'àmbit de la llengua diem que volem una cosa d'una determinada manera, hauria de ser així i prou. El problema és que quan entrem dins de la dinàmica dels estàndards, doncs la dinàmica dels estàndards, un cop han fet un pas en ferm en base a un determinat codi, el que hem de fer doncs, és deixar de donar eines perquè la gent tingui accés en aquest codi i afavorir bé, les noves estratègies que hi ha dins la Unicode basades sobretot en comportaments, és un tema, és un nou concepte, no?, que entra dins la dinàmica de les llengües, i fer doncs, que sí, que puguem arribar a aquest glif, aquesta peça única, que, i com teníem amb el plom, però a través de uns comportaments al màxim demandatoris possible, és a dir, que no depenguem aquí,
la bona voluntat,
l'objectiu és poder trobar una solució, que no depenguem com fins ara del voluntariat dels tipògrafs, del voluntariat de l'usuari, del voluntariat de la gran multinacional doncs, que ens ha de posar això disponible, sinó mirar de trobar una solució amb la Unicode al màxim de, diguem-ne, no trobo la paraula, no? Però
sí, d'estandarditzada però possible, ja
sí,
està.
Sí, com,
no?
Com més ben estandarditzada, està, doncs més ben anirem, diguem-ne. Aquest és el detall, diguéssim. No? De totes maneres, aquí també tenim una discrepància d'opinions entre nosaltres, d'alguna forma, perquè jo, per exemple, jo penso que està raonablement ben estandarditzada, diguéssim, detalls a banda, diguéssim, però detalls que segurament s'hauran de polir, però està prou ben estandarditzada. Que estigui estandarditzada de dues formes diferents no es podrà evitar per aquestes qüestions de compadrat enrere, i això no es podrà variar. Que n'estandarditzi una tercera forma jo ho veig virtualment inviable, diguéssim, que no l'estandarditzaran. Per tant, diguem-ne, el que queda, diguem-ne, és regular l'ús social, és a dir, per quina de les dues formes de codificar s'ha de decantar la gent majoritàriament. De fet, ja ho ha fet, eh? La gent, si feu cerques a Google i tal, veureu que la proporció entre eles codificades amb dos lletres, diguéssim, dos caràcters, o amb tres, és de 51 aproximadament a favor de les tres lletres. La immensa majoria de gent les escriu amb tres lletres.
L.L.
L.L, exacte, no?
Punt volat, eh?
Punt volat, sí, aleshores, ja no, que ens quedaria, diguem-ne, és la part de la forma i la presentació, per un costat, diguem-ne, o sigui, com fer servir la gent que dissenya tipografies, de com ho ha de fer, perquè això es vegi com toca, diguem-ne, no? I després en el comportament de les aplicacions, com això deia el Marc Antoni, és a dir, no han de considerar això com un caràcter aliè, una paraula, de forma tal que no es tallin les paraules per on toca, que els talls a final de línia siguin compte, en fi, aquests comportaments, que això ja no depèn de les codificacions, sinó en realitat de cada aplicació en particular.
Per exemple, amb les bases de dades és on es dona un altre dels grans nyaps d'aquest signe, és a dir, base de dades a la Diputació de Barcelona, base de dades de Correus Espanya o base de dades del Termcat amb els seus minidiccionaris, diguem-ne, d'argot d'oficis, doncs aquests són tres exemples on ignoren el signe. És a dir, són tres exemples on tu pots discriminar, de dir, busca'm en aquest àmbit on hi surtin paraules que duguin la L.L, i tu escrius L.L només, que contingui. No troben mai res. Si tu te'n vas a la web de Correus i busques carrer Apel·les Mestres, ben escrit, no el trobes mai. Carrer Apel·les Mestres de Barcelona, no el trobes mai. Ara, si l'escrius amb el punt a baix, llavors el trobes. Si tu te'n vas al Termcat i te'n vas al diccionari especialitzat d'oftalmologia i dius, aviam, hi ha pupil·la, sí, hi ha pupil·la, i tu l'escrius bé, te la troba, però te la troba perquè en realitat està buscant pupil i està buscant la. Per què? Doncs perquè si llavors li dius aquesta mateixa base de dades, li dius busca'm totes les paraules d'oftalmologia que continguin la L geminada, com pots buscar les que contenen X, per exemple, no te'n troba cap ni una. I si això ho fas a la web de la Diputació de Barcelona passa exactament el mateix. Per tant, estem d'alguna manera davant del mateix problema de Google, és a dir, que està considerant el punt volat com un extraterrestre dins el món de l'alfabet, no?
Un guió, per exemple, no?
Bueno, però el que passa és que aquest és un altre problema. Si un problema és això, tercer. Però el tercer problema és aquella gent que te posa el punt al peu, que te posa el guió, ah, que te posa unes coses raríssimes.
Com diuen, diuen els amics de l'IEC, llavors és una falta d'ortografia.
Sí, però passa. N'hi ha gent que posa coses insòlites, no? Allò, sí. N'hi ha un punt molt gros, que no sí. sé tipogràficament sí. què
la
és val. Això.
La bala, el la bala. Bullet en anglès.
I clar, te posen allò allà que dius, home, sí. per favor, vull dir, te fa mal els ulls.
Que té un altre codi, un altre codi que és, té un altre significat.
Tot s'ha de dir que a favor de la gent que a vegades l'utilitza, jo crec que ho diuen sovint amb bona fe, diguéssim, perquè sempre. O sigui, amb la intenció de posar un punt volat, precisament, però en molts llocs, depèn del tipògraf que el dissenya, és molt difícil distingir un punt volat d'un bullet, perquè pot ser molt petitet. A vegades no és exagerat, però a vegades és petitet. Tu el poses, i ara pensant que és un punt volat, l'envies, el que el veu té un tipus diferent i hi ha un puntot així de gros. No? Aleshores, tot plegat hi ha una confusió complexa. Hi ha un quart element, diguem-ne, també en relació amb això, que també ajudaria, diguéssim, no? Que és la forma d'escriure-la, diguéssim. O sigui, si en els teclats tinguéssim una tecla que generés els tres caràcters de cop, els que toquen, doncs la gent s'equivocaria molt menys, seria més còmode. No és imprescindible, ja els podem escriure bé ara, diguem-ne, en molts d'ells, en la majoria. Però seria una forma d'eliminar errors, oi, d'aquests, diguéssim, ja ningú posaria un bullet si la tecla genera el caràcter que toca, diguéssim, oi? Però això és un tema diferent, també, eh?
Això és l'internauta, aquesta setmana parlant amb Sebastià Vilamarta, amb Enric Tormo i amb Marc Antoni Malagarriga, de la L geminada.
L'internauta. Amb Vicent Partal.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
Això és l'internauta aquesta setmana, a 100 anys de les normes ortogràfiques del català, parlant de l'L geminada, que no s'ha normalitzat en l'àmbit digital i les conseqüències que tot això té i del que hauríem de fer amb la gent que integra el grup de treball per la normalització tipogràfica de l'L geminada, www.lgeminada.cat, que són concretament el Sebastià Vilamarta, l'Enric Tormo i el Marc Antoni Malagarriga. Jo n'hi ha una cosa que, de tota manera, ara ens escapem de la informàtica, però com se li va córrer això al Pompeu Fabra? No era més fàcil?
Jo què sé.
No ho sé. Quina... O sigui, si és un caràcter únic, que no té cap altra llengua, doncs...
No, a veure, aquí penso jo que hi ha un problema de concepció filològica, profund.
Aleshores, no, segur, perquè Fabra no improvisava ni feia tonteries.
Això és així de clar. Aleshores, clar, d'alguna manera, suposo que el Pompeu Fabra es troba en que hi ha un so característic català, que és aquesta L, labiopalatal, fricativa, no sé què, etcètera, etcètera, que dintre d'una concepció d'una gramàtica fonètica, clar, necessita una lletra que el faci evident. I aleshores, pues, en qualsevol cas, ja era utilitzada. Vull dir, no és que ell se la tregui de la màniga, sinó que en occità existia. Vull dir, el grafisme de la geminada és antic, d'alguna manera, i aleshores l'únic que fa és regafar-lo i reflotar-lo, per dir-ho a l'oestia.
Probablement tampoc s'imaginava
com acabaria, els no, problemes que acabaria no, generant.
Bàsicament pel que he dit a l'inici, no? Clar, vull dir, cal·ligràficament no té cap problema, o sigui, és en el moment que entres en un entorn tecnològic i sobretot i en el nivell informàtic amb la vedada de no preveure processos de codificació internacionals.
Clar, perquè això, altres llengües, no sé, estic pensant dins de les que usen alfabet llatí, per no complicar-nos la cosa, una llengua com l'islandès, que té uns caràcters, diguem-ho així, amb tot el respecte, però bastant insòlids, bastant poc usuals, no? Sí. I que, a més, la parlen 300.000 persones, no? Però, en canvi, tenen tot codificat, tot arreglat, tot endreçat,
sí.
I si vols escriure tal, en tot cas, el problema és interpretar allò com es lleig, però, diguem, no n'hi ha dubte de com s'escriu, no? Per entendre's, no?
Sí, sí.
És a dir, que no depèn de... No és una cosa que tingues que pujar al cim de l'Everest per aconseguir que te facin cas en això.
No, per sort, Unicode no és un organisme governamental.
Unicode ho hem dit diverses vegades, però potser algun oient no sap exactament què és Unicode. I com ara dius que no és un organisme governamental, què és?
Sí, bé, és un organisme internacional obert, és a dir, qualsevol persona, organisme, estament, pot formar part d'aquest grup, fins i tot pot intervenir activament amb les seves reunions de treball. Nosaltres sempre hem dit que dintre de l'àmbit de la parla catalana hi hauria d'haver una representació, d'alguna manera, diguem-ne que seria important, per exemple, hi ha el govern de l'Índia, amb tota la seva problemàtica lingüística, que forma part de la Unicode. Llavors, aquest organisme, bàsicament, inicialment, doncs, el que va fer va ser començar a donar número a tots els caràcters de l'escriptura. Codi intern, que és amb el que treballa l'ordinador.
De tots els alfabets del món.
Amb tots els alfabets. Fins i tot amb alfabets desapareguts, com el cuneïforme de les tauletes de Sumèria, o amb altres llengües que no... Que hi ha,
o sigui, a cada lletra del món... Cada caràcter té un número assignat, que és el que després codifiquen els ordinadors.
Exactament.
Quan jo escric Vicent, això es traduïx en una sèrie de números.
Exacte.
Que és el llenguatge que entenen els ordinadors.
Exacte, i és Unicode el que determina quins són aquests números.
Va. Sí, però totes les A's de tot el món tenen el mateix.
Exacte. No, clar.
Exacte.
De fet, la feina d'Unicode és francament difícil, diguéssim, francament difícil, i entenc que els funciona bé justament perquè és un organisme obert i per tant escolten a tothom, diguem-ne, molt atentament.
Perquè també han de perdre molts números.
Clar, i sobretot és molt difícil determinar què és un caràcter.
Com?
Sembla mentida, però...
Estem entrant a l'hora de la filosofia. Val, d'acord, és molt difícil de
treure. És molt difícil.
Té molta, difícil. Té molta.
No, realment, si us hi pareu a pensar, realment és més difícil del que sembla, diguéssim, no? Per exemple, diguéssim.
Per exemple, la enya espanyola és una enya amb un accent?
Exacte. O no? Aquesta és la pregunta. Bé, aquesta pregunta, en els scripts llatins, diguem-ne, bueno, pot ser més o menys fàcil, diguem-ne, però el que ens anem, diguem-ne, d'aquesta geografia, les coses compliquen enormement, diguéssim, no?
No, doncs el xinès, el japonès, clar, caràcters amb ideogrames.
La primera distinció importantíssima que fa Unicode és dir, bueno, jo... em posarem els caràcters, però no amb l'aspecte que tenen. Perquè si ens posem l'aspecte, les coses es compliquen moltíssim més.
O sigui...
Aleshores, en fi, és una feina complexa la que fa Unicode. No, en el nostre terreny, el nostre terreny habitual, potser no ho és tant com sembla, tot i amb això té les seves dificultats. La ila geminada és un exemple claríssim. No és tan senzill com aparenta, això, no?
I entremig de tot això, hi ha els comportaments. Amb una altra cosa que també... Unicode pontifica és amb els comportaments que poden ser fins i tot contextuals, és a dir, és allò, aquest mateix signe entremig de funciona d'una manera i aquest mateix signe entremig de funciona d'una altra.
Les ordenacions alfabètiques,
etcètera. Però tot això entenent que no és la forma tipogràfica.
No és la forma.
No. Només és codificació.
La transmissió, la pura transmissió.
Perquè aquí sobre hi has de posar-hi tot, tot el dibuix de cada un dels alfabets, i aquí sobre li has de posar cada un dels programes d'edició de text o del que vulguis que formalitza la lletra, i aquí sobre has de posar la tecnologia de l'equip particular de cadascú per formalitzar aquesta lletra.
Per exemple, en molts scripts, diguem-ne,
no sé si queda clar.
Jo quasi que preferís parlar, una coseta correnteta que tot el món.
Jo prefereixo parlar, prefereixo parlar
en molts scripts, no, en alguns scripts no llatins, diguéssim, per exemple, els caràcters prenen formes, aspectes totalment diferents, depèn de quina posició de les paraules van posades. O sigui, no és anecdòtica, per tant, la forma. O sigui, la mateixa lletra posada en llocs diferents té un dibuix diferent, no? Mm-hmm. Per tant, el tema de la forma és tot un món, diguéssim, no? I això és un tema que pertany als fons i la tipografia. Per tant, això es deia al principi que és un altre pla, hi ha diferents plans en aquest problema. Un és la codificació, com ens ho enviem, com ho emmagatzemem, l'altre és com ho dibuixem, no? Diguéssim.
I l'altre és com l'acabem fent.
El problema del disseny,
Aleshores, per exemple, si Unicode diem doncs, que és un organisme internacional i obert,
sí.
La decisió de dir fem bé la geminada, mm-hmm. és complicat, o sigui, què és el que és complicat? Que ja hi ha dues maneres de codificar-la i no,
exacte,
millor no introduir-ne una tercera, encara que sigui la bona.
Si parlem del nivell d'Unicode, aquesta és la dificultat que tenim, que hi ha dues formes i d'alguna manera s'ha de triar una de preferent, però a nivell d'estàndard no podem descartar cap de les dues, perquè si no perdríem informació escrita, diguéssim, d'alguna manera. Amb això s'hi haurà de conviure.
Tots aquests anys es perdrien, no?
Exacte. Tot i que hi hagi poca proporció d'informació escrita així, n'hi ha, i per tant no l'hem de perdre, no? L'altre problema és dir-ne ja d'acord. Arribem a la conclusió que la forma bona és amb tres lletres, posem per cas, diguéssim, d'acord? Aleshores, com fem servir els escriptors de la llengua, de la gent que l'utilitza, que aquesta és la manera bona, que si vol ser indexat, si vol ser trobat, diguem-ne, aquesta és la manera raonable de fer-ho, no? Perquè en el fons tothom pot escriure com vulgui, no? D'alguna manera. La tercera, diguéssim, és que Unicode, com diu el Marc, no només codifiquen els caràcters, sinó que fan alguna cosa més, una miqueta més, no? I cal revisar que un cop decidit quina és la codificació adequada, diguéssim, s'ha de revisar que aquestes altres coses que codifiquen siguin coherents. Per exemple, les ordenacions alfabètiques. Unicode, per exemple, diu com s'ordena, diguéssim, quin és el criteri d'ordenació, els molts criteris d'ordenació. S'ha de verificar, per exemple, que siguin coherents amb els criteris d'ordenació lingüístics, diguéssim, no? Exacte, hi ha unes petites feines a fer, però bàsicament és això. En aquest sentit, Unicode és sensible.
I separació de paraules, també, a final de línia.
Exacte, una sèrie d'atributs d'aquest estil, oi? No és un gran problema. Ara bé, la cosa està en que Unicode ja no és un organisme obert, però molt seriós. Mm-hmm. Quan t'hi has de dirigir una proposta estudiada, has d'entendre molt bé què estan parlant i dir exactament aquesta seria una bona solució, creiem, llavors ells són sensibles, no? No és una cosa que puguis improvisar i anar llançant converses amb ells directament.
Però això m'ha vingut ara al cap, no sé si com a símptoma de que alguna cosa han guanyat, que per exemple els primers programes d'autoedició, el tall de paraules català era un drama, allò, perquè te feien l'anglès, te feien el castellà, te feien qualsevol cosa excepte el català. Sí. Això més o menys sembla que sí que s'ha anat normalitzant.
Sí,
no?
Sí, però per exemple, en aquest Caixa Nyaps que vam fer juntament amb la Fundació Puntcat i que encara és actiu i que convidem a tothom a obrir els ulls, no? En vam caçar un d'espectacular, que era La Vanguardia en català, a l'edició de paper, perquè això encara no ho hem pogut contrastar amb el PDF que ells finalment pengen a l'hemeroteca. L'edició de paper, l'edició catalana, òbviament, tallaven malament la geminada, de forma que tenim diversos exemples on hi ha L, punt volat, guió i canvi de línia. Espectacular.
Aquesta és espectacular. Està bé.
Sí, que malgrat tot continua havent-hi moltes disfuncions, no? És curiós.
Sí, sí, sí.
És curiós.
I com, Com hi vau arribar vosaltres a la geminada? És a dir, en principi...
Bona que està.
Clar, diu que no teniu una altra feina.
Programari, sí. Sí, és allò que diuen
general, que... Programari lliure, evidentment, hi ha tipografia, dibuix...
És allò que diuen de pentinar el gat, oi? No, aviam, diguem-ne que...
Els tipògrafs, això,
que ens va posar, el que ens va posar una mica, particularment l'altre company que avui... no és aquí, que és Antoni Romero, i amb un servidor doncs, a través d'una obra de dues persones que ara ja no hi són, que és en Josep Maria Pujol i en Joan Solà, tots dos lingüistes emèrits, van fer una obra molt, molt útil, que és la guia d'ortotipografia pels editors i per dissenyadors, i que ells allà, que allò funciona a manera de manual, que pots anar als temes concrets i a les problemàtiques, allà ells ja, diguem-ne, d'alguna manera expliquen. O sigui, va ser una mica l'esca que va engegar el nostre interès sobre aquesta problemàtica. Però clar, quan comences amb un tema i veus que va rascant, i a mesura que va rascant surten coses, i com més coses surten, més rasques, i com més rasques, més coses surten, tots, bueno, portem 8 anys així, no? Mm-hmm. Vull dir que llavors el que vam anar fent, clar, això és una cosa que has d'anar incorporant companys de viatge, perquè és un tema suficientment complex com perquè sigui obligatòriament doncs contemplat des d'angles i des de disciplines diferents. Des de la llengua, des de la tipografia i des de la tecnologia. I bé, doncs al llarg d'aquests anys doncs, hem intentat implicar tant institucions com en els diversos professionals doncs, que més o menys ja teníem a l'abast en aquest àmbit. No?
En aquest cas, la Fundació Puntcat, que és un bon exemple, no?, de com és un projecte que no només ven domini, sinó que es preocupa per aquestes coses. N'hi ha un detall que hem comentat a l'inici, que és que en català sí que es pot dir, ICANN va obrir la mà, ICANN fins fa no tant de temps, sembla que un parell d'anys, no admetia caràcters... no sé si eren...
Fora d'elàstic, em diuen, sí.
Una
fora.
Mica més, sí. I va obrir la mà allà per admetre tota mena de caràcters, xinès, àrab, el que fos, i la Fundació Puntcat va col·locar la possibilitat d'usar la L geminada també com a domini, no? I en aquest sí, cas vosaltres teniu sí. El domini la punela
sí, admet també les sis trencades, etcètera.
I els accents, oberts i tancats. Sí.
Què passa que això després, per exemple, un dubte que tinc, que si jo ara visc a França encara la sé trencada, però jo què sé, si visc a la Xina i col·loco una L geminada en el meu navegador, què em passa? Funciona? Si li posa cat o depèn de...
Sí, no, funciona perfectament. Òbviament depèn del navegador, oi? Però en principi funciona. El problema el tindràs en com col·locar el punt volat.
Amb el teclat.
El problema
estarà en la part del teclat.
No, el problema no és el navegador, està en el teclat. I per això, de fet, aquests dominis preveuen... O sigui, quan tu compres un domini que té un caràcter d'aquests singulars, de fet, en el fons et venen diversos dominis alternatius amb noms semblants, amb caràcters diguem, més estàndards. Si tu vols, per exemple, en el fons tenim l'L.volat L, però també tenim el L-guionet L. I això es fa justament per aquesta raó.
Val,
o sigui, hi ha uns dominis sinònim, per entendre'ns.
O sigui, algú ara, per exemple, estàndard. Que ens estigui escoltant des de la Xina amb un teclat, si és amb un teclat xinès, ja no,
ja no sabem gaire.
Però bé, però... algú d'un país, diguem, d'alfabet llatí,
el guionet segur
si posa
que
un guionet, segur que el
segur que
el
llavors hi ha una cosa que es diu punicode, que
punicode?
És punicode.
Mare de Déu, tremola bueno,
de pensar-lo. Sí, tremola de pensar-ho i d'escriure-lo encara
dit,
més.
A la catalana seria punycode, no? I doncs el punycode aquest és un pseudoconversor a caràcters asti i amb apel·lats. Una mica més complicat perquè, per exemple, el nostre domini a la punvolatela.cat és xn en minúscules guió guió dues L seguides guió 0 EA .cat. Si tu escrius això
estic mort.
És no apte de per éssers humans.
Si tu escrius això des de Mart, també arribes a la nostra pàgina.
Sí. Està bé. Ara, però per arribar a escriure això, no sé si és més difícil arribar a Marc o escriure això.
No, l'estratègia senzilla és aquesta que fan servir. Per exemple, si en el teu domini ja és amb accents, en un domini igual amb lletres sense accents, amb la qual cosa d'aquest problema et desapareix. No, això és una idea bastant, bastant bona, diguéssim, jo entenc. No? Si tens el domini lingüístic no et costa res d'escriure la naturalitat. Sí. Si estàs fort tens una alternativa raonable.
Sí, sí.
És una idea bastant brillant.
Però clar, aquí pel que veig hi ha moltes coses que funcionen a molts nivells, és a dir, hi ha un unicode per sota, després hi ha els ASCIIs per més amunt, després hi ha això, l'ICANN si t'accepta o no certs codis.
Sí, sí, sí. No hi ha res en aquesta vida que sigui senzill i en la de la informàtica menys.
Però que és molt interessant sí. És que l'usuari no hi pensa.
Exacte. És que de fet no hi hauria, no hi ha de pensar.
És com un món opac sí, que està allà sí. I...
Transparent, absolutament.
El problema és que hi ha usuaris que per no pensar-hi poden tenir problemes després en aquest cas concret de la geminada, no? Vull dir, abans hem comentat alguns de més trivials potser o no tan trivials però potser sí, anecdòtics però, o que
sí,
no fan però...
Sí, sí, tenim els dos grans diguem-ne nyaps que tenen sí conseqüències legals i jurídiques. Un d'ells ja diguem-ne ha fet fins i tot jurisprudència, que és el d'una empresa gironina que es deia Wattpic Energia Intel·ligent, que bé, com a empresa que venien a tot el món, doncs van registrar i la seva marca, aquesta tal com he dit abans, sencera a tots els continents. I van començar per Europa per registrar la marca. Quina va ser la seva sorpresa? Que al cap de pocs mesos, la gran multinacional Intel els va interposar un recurs al seu registre perquè
Intel
interpretaven que no era una sola paraula, sinó que eren dues i que s'estaven aprofitant del seu, bueno, de la seva fama, no? I bé, això fa pocs mesos es va fer el plet i van guanyar els gironins, és a dir, es va poder demostrar que allò no era cap, diguem-ne, aprofitament capriciós per atraure clients, no? L'altre cas curiós, i aquest afecta com a mínim almenys a 500 persones d'aquest país, jo penso que forces més encara, però bueno, per donar una xifra, que és amb els carnets d'identitat i els passaports electrònics. Resulta que la gent que té en el nom o en els dos cognoms, perquè també hi ha cognoms a Mela Geminada, que són uns quants, no són molts, però són uns quants, una persona d'aquestes se'n va donar perquè va aterrar amb un avió en un aeroport, concretament a l'Argentina, va passar a la duana amb el seu flamant passaport electrònic de fa pocs mesos, li passen per la maquineta i el duaner automàticament l'agafa com a sospitós d'alteració del document, perquè el que estava veient per la pantalla, que era el que llegia el xip, no coincidia amb el que estava imprès en el document. El document imprès portava el punt volat correctament, ja no entrarem si els amples o les proporcions eren les bones, però estava ben escrit, però en canvi la informació del xip, el punt volat, havia desaparegut.
Havia volat.
Clar, i això és un tema que ja s'ha denunciat i la gent que s'hauria de moure no s'està movent, no s'està fent la feina. I tenim una empresa...
Li va passar alguna cosa? El van aturar a l'aeroport? Va tindre problemes per això?
Va haver de justificar i explicar la problemàtica. Suposo que va treure algun altre document d'identitat, poder portava el carnet de conduir, també portava el carnet d'identitat. És a dir, ell està convençut que si aquest viatge el fa als Estats Units, no entra. Llavors, bé, no sé, per exemple, aquí a Bellaterra tenim una empresa que està fent passaports per Corea del Sud, electrònics. És a dir, tenim les eines aquí mateix, a 50 quilòmetres de la rodona, per saber què està passant aquí i com se soluciona. I no estem fent la feina. I això s'ha de dir alt i clar.
Molt bé. Ja està, ja està ben dit, eh? Escolta'm, ens està acabant una mica el temps. Quins passos caldria donar per fixar definitivament això? El problema està en Unicode ara? On està el problema? O com està això? Com, o és, com dèieu abans, una qüestió social, de que la gent prenga, es decante per una solució i ja està?
Jo crec que el problema Unicode el tenim com bastant afitat ara mateix, diguéssim. Falta, diguem-ne, falten alguns detalls tècnics per acabar d'esbrinar, i això no alterarà les codificacions que tenim, és a dir, estem on estem, no? Aleshores, en la banda de la codificació el que queda és un tema estrictament social, o sigui, però ja de donar a conèixer, o sigui, tampoc és res estrany, eh? Dient, la gent també sap que per escriure tal tiene pitja, ho escriu d'aquesta forma, és una forma d'educar, d'alguna manera. I aquí jo crec que és el lloc on estem tancant més bé les coses ara mateix, diguem-ne, no? Ja, quan sigui el moment, diguéssim, ho escriurem, parlarem un icó i s'han d'acabar de polir detalls i ho explicarem, diguéssim. Però això crec que està com bastant...
Per tant, més és la recomanació a la gent que escriga la L geminada d'una manera determinada.
Exacte.
O lograr que els fabricants de teclats introdueixin la tecla amb independència de la codificació que hi hagi darrere, de tal manera que l'usuari tingui un accés directe...
Però seria la tecla L.L, no...
No, no, la L geminada.
La geminada. Sencera.
Pura i dura.
Val, ho dic, perquè ara, per exemple, els iPhones han aparegut...
Exacte, la idea dels iPhones.
La L punt.
Exacte.
No. Això vol dir que vas amb un iPhone desactualitzat, Vicent.
Ja l'han fet bona?
Sí, el iOS 6... ha corregit, diguem-ne, sembla que algú d'Apple potser ens està escoltant, i realment amb aquesta última versió de fa pocs mesos, en el iOS 6 tu apretes la L una estoneta i et surt la L geminada de 3, que és a lo que hem d'anar. I la virtualització dels teclats jo suposo que
ajuda.
Ens ha d'ajudar molt, clar.
Val. Steve Jobs sempre deia que haver estudiat tipografia i cal·ligrafia, que va estudiar les dues coses, havia estat bàsic per l'èxit de la seva empresa. I va estudiar això. Va estudiar aquestes coses. Sí, en fi, escolteu, moltes gràcies per haver vingut així a l'internauta. Ha estat un plaer xerrar amb vosaltres d'aquesta lletra justet aquesta setmana, que torna a dir fa 100 anys de la publicació de les normes ortogràfiques del català. Hem fet aquest internauta amb el grup de treball per la normalització tipogràfica de la L geminada, www.lgeminada.cat, que els tres que han vingut són el Sebastià Vilamarta, de la Càtedra de Programari Lliure de l'UPC, gràcies Sebastià, com sempre, l'Enric Tormo Ballester, catedràtic de dibuix i tipografia de la Universitat de Barcelona, i el Marc Antoni Malagarriga, desenvolupador de programari. Gràcies a tots tres, gràcies també, com sempre, al Martí Crespo. Ja sabeu que aquesta temporada acabem amb una cançó, un dels acústics que es graven a VilaWeb Televisió. En aquesta ocasió és un acústic del Sorxata Sound System, molt poc acústic, perquè el Sorxata és difícil que facin un acústic com Déu mana, que porta per nom València Crida. A tots vosaltres, fins la setmana vinent.
tot cremarà. Els buits i les planes seran tots iguals. Les pedres per mi es rompran.